Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió, en aquest dimarts, avui amb la companyia de la Pilar Mangol. Què tal, companya?
Molt bé, perfecte.
Companya periodista.
En fred ja i encara en l'hivern.
Encara en l'hivern. Tu ets de fred, eh?
Sí.
Que sí, ja ho sabia, això.
Com les carxofes.
Tot bé? Tot bé, sí?
Sí.
Molt bé. Josep Quintana, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
A punt de, també del Nadal, d'aquesta època, que també és una època fantàstica. Sí que deixem començar, tinc un record per en Santi Reixac, que era un amic, també jo sóc el portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal, i em sembla que una persona que es feia estimar per tothom i malauradament doncs, es va deixar abans d'hora, i em sembla que es mereix que li fem un petit record. Les mostres de condol han sigut molt grans per la família i doncs, des d'aquí doncs, també tornar-los a enviar.
Algú amb molta capacitat de consens?
Sí. Sí, també, però sobretot és de la manera que ho feia. O sigui, hi ha molta gent que busca acord, busquem acords. Ell tenia una manera, una bonhomia de fer-ho, sincera, que li sortia de dintre, que feia que no costava dir-li que no. I per tant jo penso que el seu tarannà facilitava això. Una persona que es feia estimar per tothom i per tant, em sembla, Lluís també hi ha tractat moltes vegades. Tenim un petit record avui.
Lluís Riera, com estàs?
Bé, molt bé.
Gràcies per ser-hi també. Escolta, com aneu els pastissers? L'última vegada parlàvem de panellets, ara de què hem de parlar? Dels torrons, no?
Estem agobiadíssims.
Sí?
Sí. Estem ja en un procés de catarsi total, vivim els obradors. I bé, sort n'hi ha, d'això vivim. O sigui, tota la campanya de Nadal per nosaltres és aproximadament un terç de l'any, per tant hem d'apretar, hem de ser-hi. I bé.
Un terç de l'any, o sigui, un terç de la facturació anual surt d'ara a Nadal.
Correcte. Sí, sí, sí. Sí, sí, llavors és molt complicat poder ser a tot arreu, no?, i arribar-hi. Per tant, nervis i tot, però jo crec que d'aquí uns dies, quan arribes a la Puríssima, ve la feina grossa, però ja vens escalfat, ja tens una base, ja tens un deix i, per tant, ja comences a respirar una mica enmig de l'ofegament.
Doncs t'agraeixo que hagis fet aquest forat per venir avui a la nostra tertúlia.
Sempre que puc.
El PSC tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió publicat ahir, amb un resultat d'entre el 38 i 40 diputats, semblant als que ja adjudicava l'estimació de l'últim CEO i els 42 escons que va obtenir el partit de Salvador Illa en les últimes eleccions. En segona posició se situaria Esquerra, que obtindria uns 22 o 23 diputats, similars als que ja donava el CEO del juliol, i al darrere hi hauria, atenció, i aquí està la notícia, un empat entre Junts i Aliança Catalana. El partit d'extrema dreta aconseguiria duplicar els resultats de l'últim baròmetre i passaria dels 10-11 diputats als 19-20 que els dona l'enquesta feta pública ahir. Així doncs, multiplicaria per 10 els dos escons que va aconseguir el 2024. Evidentment, la notícia no ha deixat indiferent a ningú i els portaveus dels partits polítics s'han afanyat a fer-ne valoracions. Comencem amb la Lluïsa Morete, des del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Els relats més retrògrades i més reaccionaris doncs creixen no solament a Catalunya, sinó evidentment és una tendència doncs que s'està produint a nivell internacional i a nivell estatal, i nosaltres també tenim clar que doncs hem de fer front a aquest creixement d'una forma clara, i fer front a aquest creixement també entenem que s'ha de fer, l'única manera de fer-ho és fent bones polítiques públiques que donin resposta a les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes i amb serveis públics de qualitat i que també donin resposta a aquestes necessitats.
El PSC aguantaria i també ho faria Esquerra Republicana. Escoltem a l'Isaac Albert.
En primer lloc, ens preocupa el creixement i la consolidació del vot reaccionari a Catalunya. Com ja hem estat dient, ens cal afrontar el malestar d'una part important de la població i parlar d'allò que preocupa a la gent, amb un llenguatge proper, amb un llenguatge planer, i treballar per fer polítiques que millorin la vida de les classes mitjanes, de les classes populars, que millorin la vida de la gent d'aquest país, perquè la gent acabi percebent que el seu dia a dia millora.
També salvaria els mobles comuns. Escoltem precisament a la Candela López, que és la seva portaveu.
Des dels comuns estem molt preocupats, no, per aquest creixement de la dreta i de l'extrema dreta, com dic, d'Aliança Catalana o de Vox, i per tant nosaltres el que creiem és que s'han de combatre aquests discursos d'odi, que s'han de combatre aquesta divisió, no, que estan volent instaurar al conjunt del país, i per nosaltres la manera de fer-ho, doncs, és sortir al carrer, és escoltant a la gent, és saber quines són les preocupacions que tenen i donant resposta, no, enfortint els espais públics, enfortint l'educació, enfortint el dret a l'habitatge, enfortint la sanitat pública, i entenem que el que hem de fer és escoltar les preocupacions de la gent, donar resposta, com farem aquest cap de setmana als comuns, sortint a cada poble i a cada ciutat on tenim organització local.
Els comuns es mantindrien amb resultats similars als ja obtinguts i el Partit Popular perdria un o dos diputats. Escoltem en Nacho Martínez Blanco.
I aquí hi ha un element que és el creixement de l'Aliança Catalana, que moltes enquestes apunten. Jo, des d'aquest punt de vista, crec que és important dir que Junts per Catalunya és un partit que va a la deriva. I va a la deriva precisament perquè el seu líder, Carles Puigdemont, està començant a fer passos erràtics, certament difícils de comprendre, perquè està espantat, perquè és evident que estan espantats amb la creixença d'un partit que és segurament la culminació de les seves tesis hispanòfobes, de les seves tesis contràries a l'estat de dret, contràries a la convivència, que menysprea, com Junts per Catalunya, més de la meitat dels catalans.
Qui perd bous i esquelles és Junts. En aquest cas se li mengen una gran part del pastís. Aliança Catalana estarien en empat tècnic entre 19 i 20 diputats. Escoltem en Josep Rius, que és el portaveu de la formació.
Per tant, desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet. Una enquesta te la pots creure pel seu grau de compliment que té, i si ens preguntem si s'han complert les anteriors enquestes amb Junts, els hem de respondre que mai. Per tant, desmentirem les enquestes a les urnes, com sempre hem fet. Estem acostumats a jugar sempre amb enquestes que ens van a la contra. Els resultats que es publiquen mai són els mateixos que els que després s'expressa a les urnes. I, per tant, som un partit que sempre supera les enquestes i aquesta, doncs, també ho farem.
Així estan les coses, doncs, segons l'últim CEO, que evidentment avui és portada a tota la premsa. Pilar, com ho veus?
És veritat que això que deia l'Isaac Albert, no?, el de Junts, és veritat que a vegades...
Josep Rius.
Ai, perdó, Josep Rius. Les enquestes a vegades no es compleixen al 100%. Inclús recordo alguns comicis que van fallar estrepitosament. Ara no recordo quin any, però sé que va ser una cosa bastant curiosa. Però són orientatives. Són orientatives. I no es pot fer oídos sordos, que diuen els castellans, a lo que està passant. Perquè sí que és veritat que hi ha una extensió a tot el món, no només aquí, sinó a Europa i a tot el món, de l'extrema dreta, que és una corrent que suposo que reflecteix el malestar social que hi ha a tot el món per totes les coses que passen, perquè, doncs, els polítics no responen a les expectatives dels ciutadans. És una corrent que jo, sincerament, tampoc en dono tota la culpa als polítics. Ja sé que ara el fàcil és dir, és que els polítics ho han fet tan malament que... Sí que és veritat que hi ha, que és conseqüència de que no s'ha portat les coses com s'havien de portar, val. Però aquestes corrents d'extrema dreta i tot això a vegades són fluctuants, al llarg de la història, van passant. I jo penso que ara és un moment dolent, i aquí a Catalunya exactament, que semblava que això no hagués d'arribar d'una manera tan forta, està arribant, l'extrema dreta està pujant, i això reflecteix una situació, i jo el que veig és que els partits polítics de centre-dreta i d'esquerra, que són els que poden salvar tot això, han de començar a fer punta al llapis. Ja està bé de dir que estan preocupats. Estan preocupats i volen ser més propers al carrer, però si ja ho saben, els temes que preocupen els ciutadans. Si són els clàssics de sempre. L'habitatge, la feina, la seguretat ciutadana, l'educació, els diners, les hipoteques... A veure, són els temes de tota la vida. Aleshores, s'han de fer polítiques socials que ajudin a solucionar aquests problemes i aquests temes, i no anar perdent el temps dient-ho, perquè per molt que es vagi dient, si no hi poses mà, Aleshores, hi ha un problema també de política de partits. Jo sempre he vist que la política de partits i els interessos dins de les estructures internes dels partits a vegades fa que es faci mala política, eh? I això també els partits haurien de fer una mica de visió introspectiva i donar-se compte de que s'han d'obrir una mica i que han de canviar les coses i que han de treballar pel país i no tant pel partit. No dic que abandonin les dues coses, però sí que jo veig que el problema també és aquest. I sí que fa por aquest augment de l'extrema dreta. Sí, és clar que fa por, però jo crec que si els partits es posen una mica les piles, això encara es podrien salvar els mobles.
Josep.
Sí, una mica amb la Pilar. Les enquestes són tendències, però són tendències reals. Els números penso que no estan fixats a si un puja baixa dos o tres. Penso que la tendència és clara. I el que expressa és un malestar. Un malestar latent que no ve d'ara, que ve bàsicament de que si estem a l'any 25, si la gent veu com vivien a principis del segle XXI i ara, veuen que tots els àmbits de la seva vida doncs, no han millorat. No? I llavors, i depèn de quin és el teu nivell econòmic, doncs, han empitjorat molt. I la gent, com que no som capaços, o amb les polítiques que fem no són suficients per revertir tot això, que té molts orígens, la manca, és veritat, i la manca de polítiques públiques en certs àmbits, també un ofec que ve de l'estat espanyol a nivell econòmic i polític, aquests 25 anys d'ultraglobalització, també doncs, tot això ha generat doncs, aquest moment d'on som, on la gent veu que els partits tradicionals no som, o clàssics, o dic el que vol, que és tota la vida, no són capaços de revertir de veritat, o de començar a revertir tota aquesta cosa que està passant i que ha explicat molt bé la Pilar en molts àmbits, també podíem parlar de la sanitat, podíem parlar, òbviament, de l'escola, i llavors senten, bueno, escolten altres, diguéssim, altres propostes, altres cants de sirena, bueno, llavors jo penso que això el que hem de fer és prendre nota i actuar.
Bé, bastant d'acord tant amb en Josep com amb la Pilar. Jo crec que aquí hi ha estem en una situació de col·lapse sistèmic, hi ha un fracàs total absolut de les polítiques liberals i de les socialdemòcrates, i dic socialdemòcrates perquè considero que polítiques d'esquerres és ser molt generós moltes vegades, però el model liberal i socialdemòcrata no està a l'alçada de la situació, o sigui, la sanitat està pitjor, l'educació està pitjor, la percepció de seguretat, que no les dades reals, estan pitjors, i l'accés a l'habitatge, que és el tema fonamental, és aquest. Mentre això passa, que podríem qüestionar el sistema, uns amb voluntat de transformar el total i altres amb una acció més de maquillatge, i aquí es dedica a apuntar a l'immigració o a repetir fins a tres vegades Islam com si fos el gran problema. Jo crec que aquest país, i quan dic país vull dir Catalunya, o quan parlem d'estat a nivell d'estat espanyol, té diferents problemes, però que jo sàpiga, l'Islam com a tal no és el problema en primer ordre, no genera un problema real. Les dades de l'enquesta com a tal sí que apunten doncs, a una possibilitat, per la part baixa, una CUP i un Comuns que aguanten, mínimament, però ja són unes posicions molt afeblides. Per l'altre cantó, Esquerra, que remunta una mica, perquè les últimes enquestes, la davallada era considerable i els últims resultats eren considerables. El PSC aguanta la tempesta aquí al mig, que és el somni perfecte per a ells, al cap i a la fi, perquè genera impossibilitat de governança o d'intercanvi polític a nivell de Catalunya i reprendre l'esperit de l'1 d'octubre. Això ara mateix és impossible. De fet, a nivell històric, cap país ha tingut la possibilitat d'alliberar-se entremig d'una situació de dretanització. L'extrema dreta no ha alliberat mai cap país ni cap poble. Vull dir que Catalunya som especials i som diferents, però aquí tampoc ho faria. En aquest cas, per això genera immobilisme i per tant l'estatus quo i l'estat espanyol, aquest estat espanyol fallit d'aquests 50 anys de pseudodemocràcia, tampoc els hi va malament aquesta situació. De fet, fa pocs dies el senyor Alejo Vidal Quadras, que brilla per diferents coses, menys per una veu magnífica ni per ser un demòcrata, sinó que és un feixista de dalt a baix, parlava molt i molt bé d'Aliança Catalana i deia que Aliança Catalana era un dels màxims aliats per preservar la unitat d'Espanya. Llavors, si ho diu un senyor que ve del feixisme pur i dur, que ha format part d'Aliança Popular, del PP, que ha sigut membre fundador de Vox i que no dubta a defensar això, jo quan tens segons quins amics ja tinc molt clar de quin peu calces, per si algú li generava algun dubte. I l'altra cosa, que per mi és el tall gros d'aquest tema, és la situació de Junts. Aquí hi ha dues coses. La situació de Junts és d'un naufragi total des de fa temps. I és una llàstima, perquè aquest país, ens agradi o no ens agradi, si volem alliberar-nos com a poble, necessitem una dreta civilitzada domesticada, necessitem una socialdemocràcia i necessitem una esquerra per preservar això. L'extrema dreta jo crec que sempre ha de menjar part en aquest sentit, però crec que fer el mimetisme que han fet a la CDU, que s'ha fet a Holanda, s'ha fet a tota Europa, i que no ha funcionat per preservar una mica aquesta força, agafar el discurs de la immigració, el discurs de la seguretat, agafar els postulats de l'extrema dreta, no només combat l'extrema dreta, sinó que la reforça i la vanagloria. I això ho hem vist en totes les enquestes i tots els resultats electorals que hi ha a nivell europeu. També hi ha una altra història que veiem, una mica el que dèiem abans, que era una situació pendular, la situació de l'extrema dreta. Hi ha una altra part que per mi és important, que ja comencem a entreveure diferents crisis. No? Milei és incapaç de resoldre absolutament res. Milei és un referent per a Aliança Catalana, és incapaç de resoldre l'enèsima crisi brutal a Argentina. Donald Trump, un altre dels referents clàssics de l'extrema dreta pura i dura, està a punt de portar el país, un dels països ex primera potència del món, perquè ara la cosa ja va més repartida, el col·lapse total, hi ha una guerra civil, estem a punt d'una guerra civil als Estats Units, no ho veiem pels mitjans generalistes, però entre mitja hi ha serrells que indiquen això, i crec que Junts, en aquest sentit, ha errat l'estratègia, perquè l'estratègia davant de l'extrema dreta és combatre-la amb discurs, i és més polítiques socials, i garantir habitatge, millor salut, millor educació, drets socials. Això només es combat així, s'ha fet tota la vida i així es farà. I finalment, i aquí acabo, aquest efecte de bola de neu, no?, que s'està generant, no?, que cada cop sembla que és més gran, i acceptar uns postulats que són clarament racistes i que són clarament xenòfobs, només hi ha una incògnita, que és l'incògnita Puigdemont, no? Què farà Carles Puigdemont? O sigui, hi ha jugat més d'una vegada, hi ha jugat més de dues, l'espai de Junts, a veure què passa amb en Carles Puigdemont. Passava, clar, vas cremant aquest cartutxo cada cop té menys pólvora i té menys capacitat de fer en relació a això, però l'estat espanyol ja veiem que és incapaç. Vull dir...
Pilar.
Ha fallat, jo veig que amb tot això ha fallat molt diguéssim l'aspecte del centre-esquerra i la dreta més social, més socialdemòcrata. Ha fallat, és el que ha fallat. Ara estava pensant, per exemple, no?, que als anys 70 el discurs, amb una crisi així social, el discurs l'hagués acabat guanyant més aviat els partits d'esquerra. I ara no. Per què? Per què guanya ara la dreta? Per què la gent s'agafa en el missatge de la dreta i de l'extrema dreta i s'ho creu? Perquè tot el que és l'espectre del centre-esquerra i l'esquerra i inclús la socialdemocràcia ha fallat. Ha fallat. L'altre dia llegia a La Vanguardia una entrevista, perdoneu-me, la contraportada allò al final, no me recordo del nom del senyor, que deia una frase molt bona, que deia: si votes un imbècil, atenta a les conseqüències. És clar, és que és això el que fa por. La gent es creu el missatge de l'extrema dreta, pensen que la culpa és dels musulmans, que la culpa és dels immigrants, i que ho solucionaran tot, que els polítics són tots uns inútils i ells posaran ordre en aquesta societat ara que està caòtica i no tenim cap punt de referència del que agafar-nos, i llavors pensen que el discurs de l'extrema dreta l'absorbeixen com una panacea i que això serà el que ens salvarà. Això als anys 70 l'alternativa hagués sigut per les polítiques més d'esquerra, i ara, en canvi, la gent pensen que qui ens ha de salvar, no tothom, però una majoria, per el que diuen les enquestes, pensen que qui ens ha de salvar de tot això és l'extrema dreta, i això és el que fa por.
Digues.
No,
anava a plantejar. En política, la novetat és sexy. Ho dic perquè a l'època de Ciutadans...
La política és sexy.
A l'època de Ciutadans, vull recordar que el senyor Rivera va aconseguir uns resultats espectaculars, només... amb quatre pòsters a les marquesines de Barcelona, que sortia completament despullat. És a dir, la novetat, això...
No sé, depèn de si qüestiona el sistema o no, eh?
Però la novetat, diguem, és sexy, i si és sexy és perquè potser els partits tradicionals no acaben de donar aquesta resposta que espera la ciutadania, perquè, clar, aquí... parlem molt sovint de les propostes dels nous partits, però els vells partits tampoc aporten refresc, no?
Hi ha un esgotament del missatge,
bueno,
això.
És... Jo crec que, o sigui, si la novetat, diguéssim, és més llaminera, és perquè l'altre sembla més vell de, que potser és, eh? Òbviament, perquè si els partits si es posin capaços... això hi hem passat, eh? Hem tingut regidors, no ens en recordem, eh? Diguéssim, d'ultradreta i feixistes a l'Ajuntament d'Olot hem tingut durant dues legislatures.
Encara en tenim, eh?
Sí, sí, ara en tornem a tenir, però no havíem tingut, i van desaparèixer i van tornar.
Estàs parlant de Plataforma per
Catalunya. Sí, Plataforma per Catalunya, i durant dues legislatures amb un discurs molt radical, en temes de...
Perdona, i la primera vegada, sense fer campanya electoral, van entrar amb dos regidors.
Sí. Ens havien d'envair a l'Àndalus, deien al ple. D'acord? Llavors, si els partits semblen més vells, la novetat, doncs, sembla més nova, també. Jo penso que és això. També això també és molt una dinàmica, que és la de l'esperança i l'optimisme i la de la por, i que s'ha barrejat amb l'odi, I per si cas, perquè s'entengui que és un fenomen, diguéssim, global de la situació, és una miqueta Trump. Trump, amb molta de la seva èxit que té dintre els votants nord-americans, perquè ha votat molta gent, 75 milions de persones, és perquè el Yes Weekend de l'Obama es va mostrar que era un eslògan de campanya i tot, perquè l'Obama no va canviar res, sinó que la situació després del seu govern de 8 anys és que els americans estaven més empobrits, les desigualtats havien crescut, els rics eren més rics, s'havia desmantellat, no havia aconseguit, és igual, si no va poder o no va voler, això no importa a la gent, no? Van entendre que l'esperança, que el Yes Weekend, era un... No és el poble americà, podem doncs millorar tot el que... afroamericà, generar un país millor i més igualitari. Quan això fracassa, doncs la gent, si l'esperança no existeix, diuen, fotem a fora els que ens han portat fins aquí, no? com a establishment, no? I jo penso que això, nosaltres... I l'esperança és una cosa que és discursiva, però també es demostra amb les polítiques del dia a dia, i només amb un eslògan, perquè això també ja s'ha gastat.
Jo crec que hi ha diferències, i em reforço una mica el que deia. Hi ha una part que és el qüestionament de l'estatus quo, o sigui, els tres últims partits que entren al Parlament de Catalunya, si no recordo malament, són Ciutadans, CUP i Aliança Catalana. Els Ciutadans i Aliança Catalana no qüestionen en absolut el sistema establert capitalista, no qüestionen res. L'Aliança Catalana, per no qüestionar, no qüestiona gaire ni el tema de l'estat espanyol. O sigui, el seu tema estrella no és l'independentisme, no és aquest, és l'antiimmigració, i és islam, vull dir, és aquest el tema. La CUP sí que va qüestionar el sistema com a tal, i aquí hi ha una petita diferència, no?, en el sentit de... hi ha tota una sèrie de forces telúriques, no?, i de forces a nivell de discurs, de premsa, no?, i de gestió, que clar, si són qüestionades és un tema, si no n'és un altre. I tant Aliança com Ciutadans reforcen el sistema establert hagut i per haver. No és una esmena a la totalitat, És simplement una esmena parcial en un concepte concret, un en tema Espanya i la llengua espanyola, i els altres és amb el tema immigració i islam. Clar, si tu qüestiones els fonaments de l'estat de dret, segurament és bastant més complicat arribar segons quins paràmetres. I aquí hi ha una mica la diferència entre uns i altres. L'altra cosa és que sí que teòricament és un discurs fresc, però la Carrasca és una mica... És més vell que el Napeu, d'Espanya és una i no 51, o és més vell que el Napeu, que la culpa és del... Quan tu ets el penúltim, la culpa és de l'últim. Jo a casa meva... A mi m'han ensenyat que davant del dubte, si has d'anar en contra d'algú és contra els de dalt. Mai contra el del costat ni contra el de baix. És una mentalitat una mica més més social en el sentit aquest, i jo entenc que hi hagi gent que no ho compri. Però realment és l'últim, el problema de tot, l'últim d'arribar és el problema de tot, que s'hagi de gestionar, parlem de drets i deures, podem parlar del que vulguem, però quan la culpa de tot és de l'últim d'arribar, segurament ens perdem una part del discurs real del problema d'allà on està i estem posant el focus allà on no pertoca.
És de covards, donar les culpes al més dèbil és de covards.
Totalment.
És així, i ho dic claríssimament. Perquè, esclar, estem donant les culpes a un sector de població que són els més dèbils. Una altra cosa és com s'han fet les polítiques socials, que poder no s'han distribuït bé, que no s'han fet com s'havien de fer, que s'havien d'haver fet d'una altra manera, tot això també hi estic d'acord, Per donar les culpes als que venen desesperats perquè no tenen cap altre remei que marxar de casa seva, les grans migracions socials s'han donat des de l'època de la prehistòria, per necessitats. No feien turisme, no fan turisme aquesta gent que venen, no venen de turistes. Venen perquè empesos per una sèrie de conflictes bèl·lics, perquè es moren de gana, perquè no tenen esperança, perquè no tenen futur, arrisquen la seva vida, com el tema de les pateres. Aleshores, aquesta gent venen amb una demà al davant i una demà al darrere i també se'ls ha d'entendre una mica. I això, doncs, ficar-te amb aquesta gent, jo ho dic claríssimament, és de covards.
Total. I gratuït.
Permeteu-me, però, que incideixi una vegada més, perquè, és clar, ens n'estem anant cap a un discurs concret a partir del tema del creixement d'Aliança Catalana. Però és veritat que, a l'altra banda, hi ha una falta de discurs renovat.
Totalment.
En totes bandes, des del centre fins especialment l'esquerra.
Bàsicament perquè aquest creixement demogràfic, a més, per reforçar la Pilar, una miqueta, que hem una demanda a nosaltres, nosaltres que demanem, nosaltres concretament, certs àmbits econòmics, diguéssim, moltes vegades de baixa qualificació, que demanen obra poc qualificada, hi ha una demanda, llavors la gent, òbviament, marxa al seu país perquè s'hi mor de gana. Però el problema principal és que, segurament, és que quan érem 6 milions, nosaltres, amb l'Artur Mas, ja demanàvem el pacte fiscal perquè hi havia un ofec econòmic. Doncs, amb unes estructures de 6 milions que dèiem que ja estaven ofegades o que no eren suficients perquè el model de país que volíem, d'igualtat, de qualitat, de justícia social, amb un creixement demogràfic provocat pel model econòmic també de 8 milions, doncs això, les costures estan petant per tots cantons. Llavors, de cop i volta, com gires el Titanic aquest una altra vegada, doncs no és senzill, perquè el que no s'ha fet, s'han fet moltes coses, però no són suficients. Esquerra, quan està el govern, va posar més diners. Esquerra podia fer la llista ara, més diners d'educació, però, òbviament, no és suficient. O sigui, jo puc fer un llistat molt gran i penso que es van fer moltes coses molt bé, però també puc amagar que no han estat suficients, perquè seria enganyar. La gent porta els nens a l'escola, i la gent veu el dia a dia. Va amb rodalies, o va sense rodalies, o va intentar llogar un pis o comprar un pis. Per tant, per tots els esforços que s'han fet, segurament els últims anys, no han estat suficients, perquè el país ja patia certs ofecs que, és igual, 15 anys, 20 anys després és indiferent, el creixement demogràfic són 8 milions, doncs això és molt complicat. Llavors, el discurs, el problema és que no és el discurs, el problema és que no són les polítiques, perquè discursos, la realitat ens passa per sobre, i per tant, no som capaços, també discursivament, de demostrar que tenim un pla d'acció per revertir aquestes coses. La gent, la credibilitat l'anem perdent.
Però si jo ara sóc una persona que ens està seguint des de casa i us escolto, en els talls de veu que hem llançat, ningú entona ni un mea culpa, ningú diu a partir d'ara ens hem de plantejar, ni proposen res.
És que és un model esgotat.
Constantment estan donant voltes a l'escudella allà mateix, és a dir, sense tirar endavant i sense tirar enrere i criticant el que s'estarà menjant les galetes d'aquí un temps. És a dir, no hi ha a l'altra banda cap discurs sexy que pugui combatre
l'extrema dreta. Perquè el model de la política està esgotat. Ho han explicat molt bé, això s'ha sobredimensionat amb l'arribada de tota aquesta gent, érem 6 milions, ara som 8 milions, això ha de tenir un efecte o altre, m'entens?
Siguin d'aquí o siguin d'allà.
Però llavors la política s'ha seguit fent la política de sempre.
La política espectacle.
Més la política sense portar coses noves, i això és el que ha fallat. I què s'ha de fer? Pues s'ha de mirar d'aquesta sobredimensió, s'ha d'arreglar això d'alguna manera o altra, i vol dir que si la gestió que s'ha fet fins ara no funciona, s'ha de gestionar d'una altra manera.
I hem d'explicar quina és.
I quina és?
Quan hem començat dient que hi havia un fracàs sistèmic i que hi havia una situació de col·lapse, és que clar, has d'anar al moll de l'os. O sigui, tu has creat, amb una manca de planificació total, un sistema que es basa en turisme i porcs. És un monogràfic de turisme i porcs.
Sí, sí.
Llavors, segurament no has de prescindir ni d'una cosa ni de l'altra, però has de deixar de magnificar-ho. Llavors, si la culpa és del treballador que està a les 5 del matí amb una línia tancada, allà, que no saps ni qui és, que no té ni noms, ni cognoms, que aquesta persona tu ni la veus, perquè fa uns horaris i fa una vida ultra precària de supervivència pura i dura, si el culpable de tot plegat és això, tenim un problema. Però és que el problema gran és que encara ara ens trobem que les grans estructures o grans partits o grans poders d'aquest país no són capaços de dir prou, s'ha acabat aquest monogràfic de turisme i porcs, hem de mantenir això, però hem de diversificar l'economia, hem de replantejar-ho tot i alhora hem de replanificar tot el sistema públic que tenim hagut i per haver, que això vol dir en educació, en sanitat, en seguretat, en habitatge, però si tu no tens habitatges, no tens unes escoles de qualitat, no tens una sanitat de qualitat, el futur és més pobre, és menys intel·ligent i és bastant més precari en general.
I més segregat, o sigui...
I molt més segregat.
Perquè involuntàriament el que anem construint és una societat segregada, perquè si no donem de resposta a tot això, a la realitat, doncs la gent que té més recursos, que té més... els seus pares tenen més estudis, doncs tindrà més oportunitats que els que no. Vale? I això, les eines d'equilibri que teníem, doncs estan molt ofegades. I nosaltres el que hem de generar és un horitzó a la gent. Llavors, jo penso que la gent entén les coses, eh? La gent no és tonta. La cosa és que la gent no estigui al dia a dia i moltes vegades es perden. Si tu expliques un horitzó, en 10 anys l'escola catalana serà així. Vale? Jo penso que la gent, si fos una proposta, diguéssim, ambiciosa i concreta i realista, jo penso que la gent li tornaria a fer confiança. Però si...
Però clar, per exemple, el tema de l'educació és el clar exemple de que ara anem cap aquí, ara anem cap allà, ara hi posem ara els mòbils a les aules, ara els traiem...
Perquè falta projecte.
Dona una sensació d'improvisació constant.
Estratègia i planificació.
Falta visió de país, de futur, que és el problema. El problema sempre és per demà. No, per demà no, és per demà passat. Per demà passat.
I ja ve d'ahir.
I ja ve d'ahir.
Exacte.
S'ha de mirar a llarga distància i treballar a llarga distància.
Per tant, amb el procés podríem dir que hem perdut molt de temps que podíem haver dedicat a aquestes
qüestions?
No, jo crec que, o sigui, tornant a lo del monogràfic, vam fer un monogràfic, però ens van quedar a mitges. Llavors, si això s'hagués executat, les problemàtiques serien exactament les mateixes a nivell lingüístic, a nivell cultural, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de planificació. Però, com a mínim, t'hauries tret de sobre el jou d'Espanya, no? En el sentit aquest. Per tant, el procés ja tenia un sentit. Però el col·lapse o la manca d'execució del procés encara porta, a part de tota la problemàtica que tenies, un deix de feridura, no? De frustració. I llavors la frustració qui ho solucionarà? Doncs el que arribi de nou és igual. El nou joglar que arriba al poble, no? Amb els escallarincs allà i tal, doncs és el nou joglar, el que en principi, bueno, aquest ho farà. No trigarem gota ni massa ni gens a veure que no farà res de tot això, però el mal ja està fet i seguim perdent el temps.
És com algú que ha tingut un infart i en comptes d'operar-lo a cor obert i ja solucionar el tema, no li estan donant medicaments. És clar.
Tirites.
No, una part del procés independentista, òbviament, a part del legítim anyell dels catalans de decidir el nostre futur i de ser independents, venia perquè jo penso que hi ha una reacció una miqueta, aquesta sensació de que hi havia coses de com volíem el país, que tenien uns frens, que no és només... Hem parlat, òbviament, jo penso que els que... Jo tinc responsabilitats, però per tant, formo un partit que està al Parlament, per tant, no hem sabut segurament fer coses, però és veritat que l'ofec polític, econòmic i de l'estat espanyol és una cosa que té una incidència molt gran. O sigui, Rodalies, jo no crec que ni el senyor Illa, ni el senyor president Aragonès, ni el president Puigdemont no voldrien que estiguessin millor.
D'acord? Altra cosa és la força que fa cadascú en cada moment. Per tant, hi ha una voluntat d'estat espanyol que no tinguem un corredor mediterrani, que no tinguem més finançament, aquí hi ha un ofec i el procés també venia d'això. O sigui, no, això no és nou i això també és important. O sigui, amb més recursos estaríem millor. L'altra cosa és si les polítiques serien més encertades o no. Val? I el model econòmic del totxo ve molt marcat per Madrid. El model econòmic del país ve marcat per Madrid. Les polítiques migratòries, no perquè siguin més bones o més dolentes, es deixen segons els interessos de Madrid amb les elites d'aquí. No es deixen des d'aquí, que llavors podríem discutir i ens equivocaríem nosaltres. Vull dir, també, penso que aquí també el fet d'estar a l'estat espanyol encara jo penso que continua sent el principal obstacle.
La llàstima de tot això és que ara hi ha molta gent que creia en el procés i en el canvi i ara no hi creuen. Creuen que això ja no és possible. Jo crec que és que Catalunya té potencial per canviar les coses, però s'ha de canviar des de dintre.
El problema és que les urnes tampoc s'acaba de veure, això.
Aquest és el problema. I saps què passa amb tot això, també? Ara diré una cosa que dieu, i ara aquesta que diu. Passa que amb tota aquesta situació hi ha hagut una davallada de la societat, una davallada moral de la societat, moral, que es veu al carrer, es veu al dia a dia, i a mi això és el que em fa més pena. A mi això és el que em fa més pena. Es veu amb la mainada, es veu amb la gent jove, es veu amb la gent gran, es veu amb tots els aspectes, a la feina, a les professions, i això és terrible, perquè això va minant una societat, se la va menjant fins que arriba un punt que...
Amb què ho detectes, per exemple?
Amb el comportament de les persones, amb la reacció que tenen amb les coses, amb la falta d'empatia, amb la falta de solidaritat, amb el...
Detectes que la gent està més enfadada?
No, sí.
Més crispada?
No hi ha il·lusió. Sí. Quina perspectiva tens? O sigui, tu estàs millor que fa 5 anys enrere?
No.
Jo estic millor? O algú està millor que fa 5 anys enrere?
Hi ha un malestar latent, que és
per
acumulació, que nosaltres potser, el nostre malestar, diguéssim, és petit, però hi ha gent que si nosaltres estem... O sigui, nosaltres tenim malestar, la gent que ja venia, diguéssim, de tenir més anar més just econòmicament, per exemple...
Està pitjor.
Deuen estar molt pitjor, vale? Per això nosaltres ens queixem, diguéssim, en raó, de tot això, que no, els pisos, no? A la gent que ja no podia accedir a un pis, què deu pensar ara? Per tant, hi ha un malestar latent. I llavors hi ha una altra cosa, que l'enquesta no surt, vale? O sigui, continua haver-hi molta gent a l'abstenció, que és una cosa que no tenim en compte. O sigui, tot això és els moviments d'Aliança Catalana, surten dels partits que surten, agafen molt poca gent de la gent que estava a l'abstenció després del 2017, de l'1 d'octubre. O sigui, aquí hauríem de posar un altre partit, que és que la gent que diguéssim, ja ni busca aquesta novetat ni aquestes... a coses que podem valorar si són promeses que tenen una base o no, o és pura demagogia i populisme, però hi ha una gran base del votant que votava Catalunya a les autonòmiques que està a l'abstenció. Vull dir que ja no escolta a cap partit, eh?
I això penso que... I s'ha de veure també, perdona, els nous votants, també.
Això afavoreix l'extrema dreta. Ja se sap, l'abstenció afavoreix l'extrema dreta, sempre ha sigut així.
Estolla afavoreix.
No, l'altra cosa també és això que ho vam veure durant el procés, ho veiem ara i ho seguirem veient. Només guanyant eleccions no n'hi ha prou.
No.
O sigui, això és una dada important i és un punt d'acumulació de força. Però no n'hi ha prou només amb això. O sigui, necessites, a part d'això, necessites un projecte, necessites una capacitat mobilitzadora, una capacitat de poder mantenir un resultat del que tu vulguis executar. Vinga, va, serem independents, hem guanyat el referèndum. L'endemà al matí, qui posa els llums al carrer, per entendre'ns, eh?
Sí, sí.
Com podem mantenir-ho això? Si tu no tens aquesta capacitat...
Un projecte
has guanyat.
Jo crec que vivim del projecte del país, diguéssim, podíem posar després de les Olimpiades, passat la transició i tot això, l'estabilització d'aquesta democràcia espanyola entre Europa, que era un àmbit més de seguretat, per tant, més o menys enteníem que teníem un marge, i per tant, es va dibuixar a l'espectre polític del moment un projecte de país, eh? Allò, la feina ben feta no té fronteres, bueno, cadascú des del seu àmbit, eh? A esquerres, a tothom, vale? Penso que això s'ha caducat, s'ha gastat, no ha funcionat, ha canviat molt el país en molts aspectes, els mòbils i moltes coses, i penso que falta un nou projecte de país que evolucioni, però un projecte amb coses concretes. Està bé també tenir un ideari, és molt important, els valors, és la base d'això, però la gent li ha d'explicar què volem fer i com ho farem.
Senyors, ja que parleu dels mòbils, un terç dels joves veu legítim guanyar diners a internet amb contingut íntim. Save the Children alerta de la normalització de l'autoexplotació digital en plataformes com OnlyFans a l'estat espanyol i demana controls estrictes d'edat. Dit d'una altra manera, per un jove doncs, ensenyar una part del seu cos a les xarxes i guanyar-hi calés, no és un problema.
Bueno, és allò que dèiem de que s'ha perdut una mica la perspectiva de les coses que estan bé, de les que no estan bé. Hi ha dues coses. Una, que des de les plataformes i des de les empreses aquestes digitals es poden, suposo que hi ha manera d'establir una sèrie de controls, però el més important és a casa. Suposo que és l'única manera de controlar aquest... Ja sé que és difícil, controlar els adolescents a casa quan tenen el mòbil a la mà.
Tota la vida s'havia fet això de criar els fills a casa, vull dir que...
Que sí? Però és que és a casa.
De recuperar una miqueta també un àmbit de...
Exacte.
Educatiu, que és la...
Els pares han de recuperar el control sobre els fills, que també l'han perdut una mica.
Deixeu-me aportar algunes dades. Un de cada tres joves a l'estat espanyol pensa que oferir contingut íntim a internet és una manera legítima de generar ingressos econòmics. De fet, el 42% dels joves ha vist vídeos sobre com guanyar diners venent contingut sexual i un 2,5% afirma haver-ne compartit a canvi d'algun tipus de compensació econòmica o de regal. Són dades, insistim, de l'últim informe de l'organització Save the Children.
Fàcil i divertit. És fàcil i divertit.
Sí, bueno, i l'altra cosa és... O sigui, estem parlant una mica d'un sistema de valors i d'ètica per un cantó, però per l'altre és que, o sigui, un de cada tres veu bé guanyar-hi diners. Però és que dos de cada tres, o tres de cada tres, comparteixen intimitats del seu dia a dia. O sigui, jo he compartit coses en xarxes socials, tinguent uns mínims de principis i d'ètica, que segurament no he compartit amb persones el dia a dia.
És veritat, això.
Llavors, tots estem exposats i tots estem prostituïts a nivell de xarxes, que estem ensenyant una part de nosaltres, estem compartint una part de nosaltres i ens estem fent personatges públics sense ser-ho, no? A l'hora de la veritat. O sigui, tu personalment surts a ràdio i tele cada dia, per tant tens una projecció diferent a la resta de societat, però és que tots plegats avui en dia tenim aquesta projecció a nivell públic, no? A través de les xarxes socials, sense haver-nos plantejat excessivament què comporta això, no? En conceptes de privacitat, una història de l'altra. Si llavors aquí a sobre hi poses ja guanyar-hi pasta, tot per la pasta, no? I primer són els diners i després la resta, doncs ja ho tens, un de cada tres, capaços d'ensenyar els peus, una cuixa o una teta, no?
O altres coses.
Sí. Això és una cosa... Aquests 25 anys de model neoliberal també ha posat això, que la manca de valors que compartim, sobretot més als Estats Units que aquí, i que el diner sigui el déu, diguéssim, tot poderós, ha generat, perquè als Estats Units les dades són molt més grans, o sigui, la gent que ho fa, que està a favor, és molt més gran. Els joves, això tenen també una altra enquesta, els joves menys de 30 anys, que una part dels seus ingressos és d'especular amb criptomonedes, arribava al 30%, d'acord? O sigui, s'ha generat una digestió del diner, sobretot com als Estats Units, i aquí ens arriba el seu mirall, de que el més important són els diners, i llavors es troben amb una crisi econòmica que busquen diguéssim, sistemes que no haurien quasi d'existir, no? L'especulació, el vendre el teu propi cos a través de les xarxes. Jo penso que això es crea un model de societat molt, molt perillós, i sobretot pels joves. Ens costa moltes vegades, perquè l'adolescència és una etapa molt, molt, molt complicada, i ens oblidem molt ràpidament de quan érem, i ens costa molt als adults entendre el que passa als joves. Hi ha una sèrie americana que es diu Eufòria, que tracta d'això, i que ja parlava d'aquests temes, que jo penso que és molt interessant. Perquè es veu com la crisi de valors nostra, perquè la crisi de valors és nostra, no és dels adolescents, la societat l'hem creat nosaltres, la crisi de valors que tenim nosaltres, o la indefinició, o que estem perduts, com té una repercussió sobre ells, i com ells ho gestionen i ho vomiten com poden. Llavors, podíem parlar de la salut mental, podíem parlar de molts fenòmens, podíem parlar de com exposem els menors a les xarxes socials, siguin fills nostres o no, sense cap tipus de rubor, que penso que és un error que fem tots, i el primer, i per tant, aquesta societat que hem generat, com els joves i els adolescents pobres ho gestionen com poden, i llavors, a partir d'aquests valors, ells prenen les seves decisions, i llavors jo penso que això ens hauria de preocupar també molt.
Si hem perdut el control sobre nosaltres, esclar, encara l'hem perdut més sobre els nostres adolescents i els nostres infants. Jo crec que això és el que hem d'anar recuperant una miqueta, no?
Hem deixat a l'intempèrie. Mira, hem creat això, espavileu-vos, és que evident, que ja, en comptes de decidir com ho gestionem.
Sense manual,
el que jo,
qui tens les eines,
no?
No,
ni límits ni ordre.
Que els pares abans poder era un altre extrem, eh?
Sí, sí.
Però tu, al llarg de la teva infantesa i adolescència et seguien, feien un seguiment molt, molt pròxim a tu, molt proper, i t'orientaven, encara que llavors et fotien el rotllo i tu pensaves, hosti, quin rotllo m'estan fotent. Però bé, et senties
acompanyat,
eh? I ara potser això falla, això ha fallat. I crec que és el que tu estàs explicant, que tens tota la raó, de que els nanos... I
el monstre l'hem creat nosaltres, no ells. Ell
el monstre l'hem creat nosaltres, no ells. Ells el que fan és sobreviure com poden, bueno, amb aquesta societat que els ha tocat.
Sí, en un període molt breu de temps hem vist com hi ha un procés de monetització, no? En el sentit que tot té un preu, no? O sigui, el sistema com a tal, no? Des de que s'acaba la Guerra Freda, hi ha un quart de volta més d'un capitalisme salvatge i tot té un preu. Es pot especular amb habitatge, es pot especular amb menjar, es pot especular absolutament en tot. Llavors, com que tot té un preu, doncs OnlyFans també...
Una última pregunta de sí o no, eh? Ho compararíeu amb una mena de prostitució?
No, jo per mi és una pandèmia, això. És una pandèmia. Sí, eh? De fons seria el model més semblant, però jo penso que és una pandèmia que pateixen els joves.
Exacte, jo no compararia amb la prostitució.
És un virus que els hem inculcat.
Conceptualment és molt gruixut, eh? El concepte de prostitució. Però sí, en el sentit de... O sigui, tu tens la capacitat de prostituir el llenguatge, tens la capacitat de prostituir una mica les persones en el sentit d'emocions i sentiments.
No valorar-te tu mateix. El problema és no valorar-te tu mateix.
Lluís Riera, Pilar Mengol, Josep Quintana, gràcies per haver vingut. Ens veiem, espero, abans de Nadal.
Esperem.
Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, demà hi tornem a la mateixa hora des d'aquí per comentar tota l'actualitat. Que vagi bé, adeu-siau.